La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, són les 10 i 4 minuts del matí d'aquest dimecres 28 d'abril de 2021, un dimecres plujós a Sant Cugat i a bona part del país. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença aquí el Gall del Monestir, la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat. Repassarem l'actualitat de la ciutat, que avui ve bastant farcida, i si queda temps, com sempre dic, farem alguna pinzellada a l'actualitat nacional. Avui ens acompanya, com sempre, un representant polític de cada partit representat al ple. Per un costat, Albert Salarich, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
També tenim a Gemma Aristoi, regidora d'Esquerra Republicana. Bon dia.
Molt bon dia.
Ens acompanya també Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Francesc Aguilar, secretari de Política Municipal del Partit dels Socialistes. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I finalment Lourdes Llorente, regidora de la CUP. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs avui començarem la tertúlia parlant d'un tema que va esclatar ahir a la nit, val? Que no sé si us hauríeu imaginat que la campanya electoral de Madrid ens esclataria a Sant Cugat, però vaja, ens va sorprendre a tothom. Suposo que heu pogut llegir la notícia a tots els mitjans de comunicació. La Correus a Sant Cugat va detectar una carta dirigida a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, amb dues bales a dins. És la sisena carta d'aquestes característiques enviada a un responsable polític de Madrid. Evidentment, no valorarem el fet que sigui a Sant Cugat, és una casualitat, entenc, però evidentment, què en penseu d'aquest tipus d'amenaces i el protagonisme que estan agafant en campanya? Comencem per l'Albert mateix, si vols.
Hola, bon dia a tothom. Bé, el tema del nom de Sant Cugat, com deies, és perquè hi ha un centre de distribució molt important, fins i tot molt important a nivell estatal, que direcciona totes les no, els enviaments de correus, no? I és aquí on sembla que s'ha detectat aquest enviament. Evidentment, totalment en contra de qualsevol tipus d'acció com aquesta, sigui així, més lleu o més dura. O sigui, és una cosa que és inacceptable. No podem permetre que es facin aquest tipus d'accions cap a ningú, a més a més. O sigui, vaja, la nostra condemna és ben enèrgica en aquest sentit. Vull dir, no, poca cosa tindria més a afegir en això.
Mm-hmm. El que sí que ha agafat molt protagonisme, no?, en campanya, Albert, és a dir, sí. No sé si exagerat o no, això no ho sé. Com ho esteu veient?
No, exagerat gens. O sigui, jo crec que aquest tipus d'accions, no, com deia, són inacceptables. I tampoc les que com s'han trobat membres del govern espanyol recentment o com han patit anteriorment polítics aquí independentistes, quan ha estat al revés. O sigui, jo crec que aquest tipus de línies no es poden superar. Malauradament, s'han superat en el passat recent, s'han com blanquejat per depèn quins sectors i quina premsa, i ara, això el que s'hauria de fer seria aturar-ho enèrgicament. Això seria el que nosaltres entenem.
Molt bé. Gemma Aristoi, per part d'Esquerra.
Sí, jo m'afegeixo a aquesta denúncia que feia l'Albert, però alhora exposar que històricament són fets que l'extrema dreta havia fet sense cap condemna i que, bé, doncs potser ara que toca algun altre col·lectiu obrim tots i totes més els ulls i d'aquí doncs que ara sorgeixi aquesta necessitat més col·lectiva, no?, tant de dretes com d'esquerres, de condemnar enèrgicament, com deia l'Albert, no?, una mica més intensament que mai, doncs aquest tipus d'actuacions que el que fan doncs és això, no?, manifestar doncs una mala praxis de exposar potser un sentiment o un rebuig a un tipus de polítiques, però que, evidentment, no és la manera d'amenaçar directament, individualment i d'aquesta forma tan agressiva, no?, a una persona amb noms i cognoms, i fins i tot ho han fet també amb familiars, no? Per tant, hi ha una passada de voltes que, evidentment, hem de denunciar i de rebutjar completament.
Molt bé, moltes gràcies. Sergio, per part de Ciutadans.
Sí, dos puntos, ¿no?, a tocar en este sentido. El primero, la más absoluta condena sobre estos hechos, siempre. Cualquier tipo de violencia es condenable y cualquier tipo de amenaza es condenable. Por lo tanto, aquí la verdad es que tengo poco que decir. Y a la vez tenemos que hacer esto compatible con el hecho de a determinadas personas, porque ahora yo creo que, por desgracia, por desgracia, ¿eh? Es muy fácil ser un poco trending topic o ser un poco la noticia, ¿no? En este caso, digamos, pues metiendo balas, cartuchos, etcétera, aunque es absolutamente condenable y hay que perseguirlo, y para eso está la justicia y los cuerpos policiales, que esperemos que al final den con la persona. Y, en fin, digamos, si le caiga, pues que lo que marque el Código Penal. Pero tenemos que volver a centrar, yo creo, en general, lo que es la política y lo que son las campañas, aunque hay que informar de estos hechos, pero hay que volver a centrar las campañas en lo que son las ideas, las propuestas de los diversos gobiernos, e intentar que estas, si es que al final son personas, ¿no? Personas individuales que con cierto aire de notoriedad, pues intentar que tengan el mínimo protagonismo, porque a veces es un poco lo que buscan. Otras veces sí es cierto que detrás de determinadas campañas o amenazas pueden haber colectivos y puede haber un cierto riesgo, ¿eh? Pero bueno, eso ya lo tendrán que dirimir tanto los cuerpos policiales como la justicia. Por lo tanto, yo creo que en las campañas hay que hablar sobre todo de lo que son las ideas, de lo que son los proyectos. Hay que informar también de estos hechos y condenar evidentemente cualquier tipo de violencia o de amenaza de violencia, y también tener presente, aquí lo quería decir, ¿no?, que hoy he hecho algún tipo de retweet, pues en este caso dar el pésame a los familiares de los dos reporteros españoles muertos en Burkina Faso, ¿no? Que aquí, bueno, aquí tenemos unas circunstancias, vamos a decir, del primer mundo, y hay otras zonas mucho más alejadas de lo que a veces no somos conscientes, donde, en fin, digamos, un poco la vulneración de los derechos humanos o la propia existencia de la vida humana o el valor que tiene es prácticamente nulo, ¿no? Y también poner un poco de relieve el trabajo que hacen estas personas, y que muchas veces, hasta que no nos centramos de estas desgracias, pues no lo reconocemos.
Molt bé, molt d'acord amb tu, Sergio, amb aquesta record, aquests dos periodistes assassinats a aquesta setmana a Burkina Faso. Francesc Aguilar, per part dels socialistes.
Bé, nosaltres condemnem qualsevol tipus d'amenaces, ja siguin pintades, ja siguin paquets amb bales, ja siguin amenaces per les xarxes socials. Creiem que aquesta escalada de la violència, de voler, doncs, intimidar els polítics, doncs no és la manera, no, de fer campanya ni de mostrar les idees d'alguns col·lectius extremistes. Creiem, doncs, que això ha de ser alguna cosa passatgera. Esperem que un cop passin la campanya electoral de Madrid, doncs es baixi una mica la tensió i deixem de parlar d'aquests temes, doncs, suposo i crec que les persones, doncs, que reben aquest tipus d'amenaces, doncs, no els hi fa cap gràcia, i inclús posen en perill també a la seva família. I bé, és a dir, em va sobtar, no?, la notícia, no?, que fóssim notícia aquí a Sant Cugat, perquè algú, no sabem si és de Sant Cugat o d'algun municipi proper, doncs ha volgut fer aquesta acció. Esperem, doncs, que la justícia actuï el més ràpid possible. I tant en aquest fet, doncs, que s'ha jugat, com altres que han passat, sobretot a Madrid, doncs, que la justícia actuï i puguem, doncs, bueno, celebrar campanyes electorals amb tranquil·litat, i que la notícia principal, doncs, siguin les amenaces que reben els dirigents polítics.
Moltes gràcies, Francesc. I per tancar aquesta primera ronda, Lourdes, per part de la CUP.
Bueno, yo no puedo añadir mucho más a lo que ya se ha dicho, pero sí quiero hacer dos puntualizaciones. Recordemos las palabras de Díaz Ayuso cuando el amenazado era Pablo Iglesias, que lo relacionó con la violencia de ETA. Y recordemos también que a veces en las campañas electorales no hay casualidades y determinadas cosas son utilizadas políticamente. Recordemos el atentado en el metro de Madrid y cómo fue utilizado ideológicamente y políticamente por el Partido Popular. Yo espero y confío que esto realmente no sea una amenaza seria, que sea simplemente obra de alguna persona que no tenga ningún tipo de intención de agredir realmente a nadie, pero yo creo que es muy precipitado en estos momentos decir quién y cuándo y hacia quién y con qué fines se ha remitido o se ha interceptado esta carta y los fines que se persiguen. Dejarme ser un poco escéptica.
Perfecte. Doncs moltes gràcies a tots cinc. Canviem de tema, tot i que també parlem d'una altra mala notícia. El dia de Sant Jordi, per la tarda, en un dia esplèndid, vam conèixer una mala notícia, no? Doncs la denúncia i la detenció d'un treballador del gimnàs municipal d'aquí de Sant Cugat per acusat d'abús sexual a una menor d'edat, una noia de 16 anys. És un tema molt greu. Evidentment, està judicialitzat. El presumpte autor ja està en presó provisional. Però, per la part diríem, que ens tocaria políticament, no sé què creieu que ha de fer l'Ajuntament en un cas com aquest, perquè només a més es tracta del gimnàs municipal, un treballador del gimnàs municipal. Comencem per tu, Gemma, com a representant del govern.
Sí, bé, primer de tot doncs, crec que hem de ser molt curosos. Aquest cas, com deies, no? Està sota secret de sumari, hi ha una persona menor, una noia menor d'edat, en aquesta situació. Per tant, primer de tot, doncs, tot suport. I des de l'Ajuntament, com hem fet fins ara i en tot moment, condemnem els fets si així es demostren, que per ara, no? Hem de mantenir com un cert marge per veure què, però sí que donar tot el suport a la víctima i renunciar, com dèiem abans, no? Amb altres tipus d'agressions i de violències, doncs en aquest cas, doncs, posar de manifest que l'Ajuntament de Sant Cugat condemna qualsevol violència masclista. I ho hem anat fent amb diferents esdeveniments que han anat passant, hem anat prenent diferents posicions cada vegada que hi ha hagut un feminicidi, cada vegada que hi ha hagut alguna agressió, ens hem manifestat doncs, en aquest cas amb la mateixa contundència i alhora amb la mateixa prudència. Haureu sentit que estem valorant el posicionament, no? Com a part de l'acusació, doncs hem de veure com esdevé tot i a partir d'aquí doncs, procedirem. Però amb aquesta part de prudència i de suport a la víctima, que crec que és el que més ens correspon com a institució municipal.
Molt bé. Francesc, també com a part del govern.
Bé, doncs bueno, a mi em va sorprendre la notícia, a part del fet, no? Que és un fet bastant doncs, bueno, molt, molt perillós i molt que no creiem que aquí a Sant Cugat doncs, passessin aquestes coses, però realment doncs, ha passat aquest tipus d'acte sexista. Jo, com comentava, em va sorprendre que fos a un equipament municipal, no? A l'Eurofitness, a ple centre de Sant Cugat, no? Que moltes vegades doncs, aquest tipus d'actes succeeixen doncs, en zones més perifèriques o que no, la gent doncs, no acostuma a tenir-ho més ubicat i crec que el fet de que hagi sigut en un equipament municipal on passen moltes persones durant el dia, que hi ha treballadors, això pot ajudar a que la investigació doncs, vagi més ràpid, no? Es pugui agafar més informació de si hi ha testimonis en aquest cas. I crec que, bueno, que a nivell institucional de tot l'Ajuntament doncs, s'ha de condemnar aquests actes sexistes, aquesta violència masclista doncs, que malauradament doncs, passa tant aquí a Catalunya com a la resta de l'Estat. Pel que fa a l'acusació popular a nivell d'Ajuntament, com comentava, crec que falta una mica més d'informació, no? I un cop doncs, hagi passat, jo crec, una setmana o dues, i poder saber exactament, tenir més informació del que ha passat i dels testimonis i de la justícia el que diu i de la fiscalia, doncs crec que és important doncs, que féssim una acció conjunta a nivell institucional, tots els partits amb representació política, per fer un posicionament clar sobre aquest tipus d'actuacions i si hem de fer una acusació popular a nivell d'Ajuntament, doncs que sigui unànime per part de tots els partits polítics amb representació al ple.
Molt bé, gràcies, Francesc. I Lourdes, per part de la CUP.
Bueno, una condena absoluta a cualquier tipo de violencia o agresión hacia las mujeres y en general hacia cualquier persona. Pero yo pido también, prudencia y cautela porque no tenemos demasiado conocimiento sobre dónde o cómo sucedieron los hechos, ni tenemos por qué saberlo. Quiero decir, pleno respeto a la víctima y si quiere privacidad, pleno respeto. El Ayuntamiento de San Cugat hemos pensado efectivamente en comparecer como acusación popular, si así la familia estuviera de acuerdo para ello, pero también nos encontramos con dificultades de carácter técnico-jurídicas. Cada vez los tribunales son menos reacios a que los ayuntamientos comparezcan como acusaciones particulares y, de hecho, lo intentamos en asunto de Guillem y no pudo ser. O sea, intentamos, como ayuntamiento, lo que podemos hacer es intentar dar todo el apoyo que sea necesario a la víctima y a sus familiares y, por tanto, si necesitan cualquier cosa, que se dirijan hacia el equipo de gobierno, hacia, sobre todo, derechos sociales, y allí seguro que les explicarán todos los recursos que el ayuntamiento tiene para poderles dar todo el soporte que necesiten.
Perfecte. Moltes gràcies, Lourdes. Albert, per part de Junts.
Bé, per la nostra part, afegir-nos a aquest període de respecte total cap a, no, cap a, sobretot cap a la víctima i no fer, diguéssim, treure'n conclusions abans de temps. M'afegeixo el que ha dit la Gemma i el Francesc, també. S'ha de ser prudent, evidentment, i poca cosa més hi afegiríem en aquest moment. Vull dir, nosaltres en el moment que calgui fer alguna acció conjunta amb la resta de grups, segur que ens hi afegirem. I una total condemna cap a aquesta acció en concret. L'únic que podem fer des del punt de vista institucional és pensar si al millor cal incorporar algun tipus de protocol que poguéssim millorar, que no vol dir que no hi siguis, perquè hi són, sinó que veure si hi ha alguna cosa que podem fer, perquè això no torni a passar. Tots tenim, en el meu cas tinc filla i d'una edat semblant, i la veritat és que un tema així, com deia en Francesca abans, no estem deslliurats a qualsevol lloc ni en qualsevol moment. No perquè sigui Sant Cugat no passa, sinó que pot passar a qualsevol altre lloc. Però sí que potser l'única cosa que potser afegiria respecte als meus companys que han parlat abans, companyes, és que això, que veure si potser hi ha protocols que poguéssim millorar.
Perfecte. Sergio, per de Ciutadans.
Sí, igual que el resto de compañeros que me han precedido, yo creo que hay que ser muy respetuoso, muy cauteloso ante esta situación que ha sucedido y que, sobre todo y por encima de todo, está de por medio una menor y, por lo tanto, total ayuda a la víctima y a sus familiares. Tenemos que estar, entre comillas, contentos, ¿no?, de que ya esté judicializado y de que el presunto autor esté en prisión preventiva y, a partir de aquí, sobre todo, ser muy cuidadoso. Efectivamente, como decía el compañero del PSC, sí es cierto que a veces podemos tener ideas preconcebidas, ¿no?, que las agresiones sexuales o la violencia machista puede suceder en cualquier lugar y en cualquier momento, independientemente de las rentas o de los municipios o de las situaciones familiares. Por lo tanto, a veces hay que quitarse determinados prejuicios y oírnos que quiero hacer un recordatorio todo el rato, ¿no? Pero también recientemente ha fallecido una mujer por violencia machista. Parece ser todo. Quería tener un recuerdo para ella. A partir de aquí, bueno, y con toda la cautela, sí, en el futuro hay que hacer algún tipo, cuando tengamos más información de exactamente lo que hace. Uh-huh. La
Sergio,
etcétera, pues ya así lo haremos.
Sergio, mira de millorar, no sé, quan mous el cap es perd una mica el so. Disculpa.
Vale.
Sí, Gemma, volies afegir alguna cosa?
Sí, em permeteu, ja que a més l'Albert n'ha parlat, doncs justament des de l'equip de govern, que estic amb aquesta mirada i voluntat, no?, d'anar treballant en aquesta línia, sobretot de la prevenció, i per evitar que hi hagi totes aquestes violències o per treballar-les, doncs justament des de l'àmbit de drets socials, no?, s'ha iniciat un treball molt específic i més intens, més enllà potser del que s'havia produït temps enrere, que era més específic per les festes majors o per festes puntuals, sinó una mirada en molts moments i activitats de la ciutat per justament fer aquesta tasca d'abordatge, de prevenció de totes aquestes violències masclistes. Tot just estan, hi ha una primera redacció i un document que s'ha anat treballant, I d'aquí doncs que val la pena, no?, que ho compartim. La Lourdes va sentint, que segurament també era una de les línies de treball que la CUP tenia també molt entre cella i cella. Per tant, val la pena que en parlem i que el comentem. I evidentment, Lourdes, matiseu així, no?, però que val la pena que també tinguem present aquestes línies d'actuació que també anem desenvolupant, malgrat hagin passat aquests fets que, per sort, diguéssim, o que sapiguem, són puntuals, eh? Però de totes maneres val la pena que seguim treballant en tot aquest àmbit més de prevenció, de detecció i també de formació, eh? Perquè la cosa serà extensa per involucrar el màxim d'àmbits per garantir, no?, que anem arribant al màxim de ciutadania, al màxim d'entitats, al màxim de col·lectius per evitar aquestes situacions que, malauradament, no?, i com comentaven tota la resta de companys de la tertúlia, doncs ens anem trobant freqüentment i potser cada cop en som més conscients. Bàsicament això, gràcies.
Molt bé. Lourdes, si volies afegir?
Bueno, pràcticament l'ha dit Gemma ja tot, però tiene razón Albert, tiene razón Gemma, estamos preparando un protocolo mucho más amplio. Lo que es importante del protocolo, o sea, a ver, somos conscientes que el protocolo no va a impedir que quien quiera cometer una agresión machista lo haga, porque ya está prohibido por la ley agredir sexualmente y se salta en la ley. O sea, quien quiera se va a saltar el protocolo. Pero la importancia sobre todo es la concienciación que va creando y que va calando poco a poco en toda la ciudadanía sobre determinados comportamientos que incluso no solo pueden prevenir comportamientos que las víctimas puedan detectar y que les puedan prevenir o que gente alrededor de las víctimas también puedan detectar y puedan prevenir, sino incluso una autoevaluación por los propios hombres, en este caso, de concienciación de algunos comportamientos que pueden ser agresivos, mientras que seguramente a lo mejor ellos no lo ven o no se dan cuenta. O sea, creo que es una gran importancia, tiene una gran importancia pedagógica y de concienciación ciudadana. Uh-huh. Ese es mi punto de vista.
Muy bien. Volia afegir, amb el tema protocols...
Sí, Albert, si me permites...
Sí, por supuesto.
Nada, en 30 segundos, también, a ver, solidarizarme y desde aquí lanzar un abrazo a los trabajadores de Eurofitness, que además es un sector, el de los gimnasios, porque sabemos que ha sido especialmente afectado por el tema de la pandemia, ¿no? Para esos trabajadores, yo, por ejemplo, soy usuario, pero yo creo que también todo el... han pasado una mala época y, en fin, yo los veo, los monitores, etcétera, con los niños, muchísimas actividades que se hacen desde recepción, etcétera, ¿no? Y que también sabe un poco mal que a veces, por esta actitud absolutamente vejatoria que ha podido tener lugar, o que absolutamente ha tenido lugar por parte de una persona, pues evidentemente se empaña a un colectivo que yo creo que lo ha pasado mal y que hace su labor de manera magnífica. Eso también creo que hay que resaltarlo porque, por desgracia, a veces todos hacemos el trabajo de la mejor manera posible y una conducta individual pues puede llegar a empañar un hombre o un trabajo colectivo que se está haciendo. Por lo tanto, solidaridad también con ellos.
Perfecte. El que volia dir era que els protocols, per un costat hi ha la part de prevenció, no?, de la qual parlàveu, no?, i de conscienciació, etc., però també hi ha la part del protocol posterior, no?, és a dir, un cop s'han produït els fets X, doncs uns passos a seguir, no?, per tal. El que voldria saber, no sé si es pot saber o no, és a dir, en el cas d'aquest cas concret, hi havia protocols i s'han seguit com tocava, o no... Això ho desconeixem, diríem. En el cas, al ser un equipament municipal, parlo, evidentment. Gemma?
Sí, la Lourdes, perquè estàvem amb la situació és que tenim poca informació. Uh-huh. I d'aquí que jo a l'inici, la primera intervenció que feia és aquesta part de prudència. No? Vull dir que no sabem com han passat els fets. Jo per això me n'anava més amb aquest posicionament de estar sota secret de sumari i a investigació... la persona sospitosa, no?, doncs està en presó preventiva i a partir d'aquí doncs hem de saber i que sigui, com deia el Sergi també, no?, el jutge i que valorin i que decideixin el què. Hi ha protocols. Mireu, una cosa que sí que ha anat passant és que hem anat desplegant, no?, i elaborant plans de prevenció en diferents equipaments, en diferents empreses, en diferents entitats... I jo crec que això és la part valuosa. potser esdeveniments com aquesta situació, no, doncs, fan que els haguem de mirar d'una altra manera. Ens queda molt camí per recórrer encara. Segurament alguns dels plans doncs, els hi donarem unes quantes voltes i ara estic pensant en alguna entitat que inicialment era una cosa i al cap de 3 mesos ja veiem que havíem d'incorporar-hi alguns altres aspectes. Vull dir que certament amb la millor intenció doncs, hem anat elaborant no? al llarg d'aquests darrers anys. Tampoc fa tants, Tampoc fa tants anys que la ciutadania en general està amb aquesta mirada i amb aquesta voluntat de treballar per aquesta prevenció d'agressions masclistes i de violències masclistes. Benvingut sigui i a partir d'aquí doncs, anar elaborant i procurant doncs, que la cosa vagi millor, perquè com dèiem, pot ser un equipament municipal, però pot ser a les cases de cadascun de nosaltres, no? Que és on també es manifesta que hi ha més violències i justament per aquesta proximitat, amb la qual cosa doncs, caldrà que, com exposava la Lourdes, la ciutadania vagi tenint aquesta part de consciència, aquesta part i mirada de què vol dir violència i de quina manera s'exerceix amb les persones i a partir d'aquí doncs, veure com es desenvolupen també altres protocols, que aquí ja no formaria part ni tan sols a l'administració municipal. Vull dir que ja sabeu que hi ha altres espais i altres entitats o institucions que els correspon continuar amb el procediment jurídic o altres.
Perfecte. Doncs si ningú més es vol afegir, fem res més, fem un canvi de tema radical, anem a parlar de pressupostos. Val? Aquesta setmana, encara no tenim data, si no m'equivoco, pel ple extraordinari de l'aprovació definitiva, però almenys aquesta setmana, tant Junts com Ciutadans han presentat ja en públic les seves al·legacions. Ciutadans ho va fer dilluns. I Junts, tot just fa una hora, a les 9 d'avui, ha fet roda de premsa virtual per explicar les vostres al·legacions. Com que, evidentment, no m'ha donat temps de mirar-m'ho, perquè ha sigut una companya la que ha estat a la roda de premsa, Albert, si vols fer un petit resum de les al·legacions que presentarà Junts i després parlem amb el Sergio.
Sí, a veure, molt ràpidament, perquè la veritat és que és un document que en Carles Brugaroles, que és el que porta tota aquesta àrea, doncs l'ha explicat de manera molt extensa. Però, bàsicament, a veure, bàsicament, què veiem? Per una part, que anem tard. O sigui, que estem al mes de maig i encara no tenim pressupost del 2021. Això ens va passar ja el 2020. Què implica? Doncs que es fan tota una sèrie de previsions doncs que, malauradament, no es podran executar. O sigui, que realment la realitat del que implica doncs, pressupostar tota aquesta sèrie d'accions doncs en bona part no es quedaran, no es podran tirar endavant. No? Per una altra part, doncs que generarem uns romanents que els xutarem endavant, els passarem a l'any següent, amb tot això que no haurem executat. Tenim uns romanents que ens venen de l'any anterior. Això també és una cosa doncs, que nosaltres hem posat també de relleu, que en el període on estem, on toca posar tota la carn a la graella, que tot diguéssim, tota la capacitat financera que té l'Ajuntament, que en té molta, que té diners, doncs es pugui influir cap a la ciutadania doncs, i sobretot cap a aquells sectors que no ho estan passant gens bé. O sigui, en definitiva, tancar un any anterior amb superàvit no ho trobem correcte. I després, nosaltres hem fet tota una sèrie d'al·legacions, sobretot més de tipus puntual o tècnic, que ha desgranat en Carles, i és que hi ha moltes partides doncs, que han disminuït per incorporar unes altres doncs, que venen de nou. No? Aleshores, això què vol dir? Són partides que han disminuït que sabem segur que les haurem de gastar, perquè són partides doncs, que es venen usant doncs, en els darrers anys, no? I aleshores això ens ha fet veure doncs, que hi ha hagut com una mena de manera de quadrar el pressupost d'aquestes, doncs, no et diré mal feta, però sí que no és real, no? I que costarà doncs, de traslladar tot això a la pràctica. No? Per acabar, perquè estem en un temps ara concret, curt i no em puc estendre més, però per exemple ens sobten doncs, que el programa d'acció municipal presentat no estigui, no s'hagi traslladat en el pressupost, no? Amb accions, o sigui, amb partides concretes. O sigui, el pla d'emergència climàtica no té una dotació en el pressupost per si sol, no? O sigui, ben estructurada, no? O altres coses concretes, no? Aleshores, doncs, això ens fa veure, doncs, que no és un pressupost que es pugui considerar que és realista i que ens abocarà, doncs, a una certa paràlisi en el sentit de que no podrem executar moltes de les accions que estan previstes. Jo ho deixaria aquí, però realment qui tingui interès en conèixer les nostres al·legacions, doncs, al nostre web municipal, doncs, en el nostre web del concret, doncs, pot seguir-les.
Molt bé. Gràcies, Albert. Sergio, per part de Ciutadans, quines línies
sí,
mestres?
Sí, pues la verdad es que son muchas y yo creo que a la hora de hacer propuestas son, yo diría que el 99,99% realmente son locales, por lo tanto podrían ser apreciadas y objeto de debate. Hay que decir que la actitud que hemos tenido en las reuniones previas con el equipo de gobierno a través del señor Pera Soler ha sido con un espíritu constructivo, creo que por ambas partes, pero también es cierto que tenemos los puntos de partida son muy distantes. En primer lugar, una parte del presupuesto, que es el de los ingresos, ya nos viene dado, porque el dinero nace de las ordenanzas fiscales. En su día ya se votó y nosotros votamos en contra porque no se bajaban los impuestos. Lo digo así de forma bastante rápida y aquí ya no tenemos mucho que hacer. Por lo tanto, siempre podemos incidir desde el punto de vista del gasto. Propuestas que nosotros hemos hecho absolutamente concretas, pues la cobertura de la piscina del Parque Central, que es un equipamiento que ya se tendría que haber hecho hace mucho tiempo y al final, después de 2 años ya de gobierno del actual tripartito que nos gobierna, pues están callados por un tema, no sé, parece que ahora quieren hacer otro estudio energético, etcétera, pero bueno, nos da la sensación de que es un poco marear la perdiz. Para nosotros básico también el hecho de tener una segunda residencia pública para nuestros mayores. Creemos que es básico y creemos que estamos en el consorcio sanitario y tenemos la oportunidad de hacerlo, por lo tanto no hay que desperdiciarlo. Y una de las cosas, entre comillas, buenas que nos ha traído esta maldita pandemia, por decirlo así, es que la regla del gasto no se mantiene, por lo tanto sí que podemos tirar. Además, como líneas maestras, lo que es ayudar al comercio local tiene que ser, nosotros en nuestra propuesta hemos puesto 3 millones de euros más encima de la mesa. También hemos propuesto un cambio de usos de Canquiteria, para nosotros un equipamiento municipal claramente infrautilizado y que tiene que ser para el barrio. Por lo tanto, creo que Canquiteria hay que repensarlo. Algunas partidas queremos que no tocan, ¿no? Lo digo porque, aunque, en fin, no sé, en los presupuestos se veía pues hacer en el ayuntamiento una especie de spy café, etcétera, pues creemos que no es el momento para hacerlo. También queremos hacer, hemos propuesto un aumento de las partidas de mantenimiento, que en este caso en realidad no sería mantenimiento, sino una mejora contrastada, ya que ahora tenemos la posibilidad de hacerlo, como sería mantenimiento, mejora de lo que es el estado de las aceras, de lo que son el estado de las calzadas y de lo que serían una potenciación y mejorar la calidad del transporte público, también sobre todo en las zonas periféricas a través de la colocación de marquesinas. Nosotros creemos que el transporte público apostar por el transporte público también es hacerlo a través de este tipo de equipamientos. Y también, ¿por qué no? Lo hemos puesto encima de la mesa, habrá que repensar, o por lo menos queremos que el ayuntamiento se plantee lo que es la nueva centralidad que ha propuesto de Ragus Centra, que creo que ya la semana pasada hablamos bastante, y hay que, yo creo que para realizar sine die este proyecto sería la idea y hacer un proceso participativo y sobre todo que no rompa la fisonomía de la ciudad, y esto también lo vamos a plantear en los presupuestos a la hora de, bueno, no sé, estas alegaciones ya están encima de la mesa porque ya las hemos presentado y a partir de aquí, pues si son desestimadas, en función de esta actitud, de aquí saldrá nuestro voto.
Perfecte, Sergio, moltes gràcies. Doncs comencem per tu, Francesc, com a representant del partit que té el tema econòmic i responsable del pressupost. Quin marge hi ha per poder negociar algunes d'aquestes al·legacions que han presentat l'oposició, Francesc?
Bé, primer de tot, doncs, agrair, doncs, a l'oposició a que faci les al·legacions pertinents i que cregui que que ha de creure que ha de millorar aquest pressupost, no? Sobretot posant en valor i en el mig de la situació, doncs, a les persones més vulnerables. Jo crec que, bueno, que ja han explicat el Sergio i l'Albert, doncs, projectes interessants, doncs, que es poden veure, no? Si tenen cabuda en aquest pressupost del 2021, però si no, bueno, també hi ha el pressupost del 2022, que esperem, doncs, que la situació econòmica, doncs, sigui molt, molt, molt millor i poder, doncs, encabir tots aquests projectes, no? Que tothom, doncs, pensa que ens agradaria que fossin realitat, però que, degut a la situació en la que tenim, doncs, hem de fixar altres objectius i altres prioritats i, per tant, doncs, no serà fàcil, doncs, encabir, doncs, totes les propostes, doncs, que ens arribi de l'oposició. Però, bueno, hem de dir, doncs, puc estar d'acord, no?, doncs, que aquest pressupost, doncs, hauria d'haver arribat molt abans, és a dir, no pot ser que el mes de maig encara estiguem amb l'aprovació final del pressupost. Esperem, doncs, que aquest any sigui l'últim que s'aprova en aquestes dates i que, per tant, pel pressupost del 2022, doncs, es pugui executar ja a partir de l'1 de gener i del 2022 i, per tant, que abans del 2022 doncs, ja tinguem un pressupost inicial d'aquest any, de l'any pròxim. I, per altra banda, doncs, on ens ha dit donar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania que allà on no arribi el pressupost ordinari, doncs, com s'ha comentat, doncs, hi ha el romanent i per això està i que els serveis bàsics estan garantits, no? I que les modificacions, doncs, que s'han fet en aquest pressupost respecte a l'anterior, doncs, tenen objectius clars, no? Doncs que volen altres prioritats en posar en el centre del debat a les persones més vulnerables, no? Al final, els objectius d'aquest pressupost del 2021 tenen un caire de reconstrucció social i econòmica, no? De la ciutat, no? Amb els comerciants, amb les persones que s'han quedat sense feina, buscar, doncs, ajuts a l'hora, doncs, també de beques, no? A estudiants i als infants, i veure una mica, doncs, aquest pressupost, doncs, no és el que al final seria l'ideal, no? que haguéssim pensat, doncs, millor el 2019, doncs, tenia aquest segon any de legislatura, però, com deia al començament, crec que el pressupost del 2022, doncs, serà molt, molt positiu i es podran veure, doncs, grans inversions i que podrem, doncs, tirar endavant projectes que la ciutadania necessita.
Perfecte. Moltes gràcies. Lourdes, per part de la CUP.
Bueno, yo quiero decir que algunas de las críticas que se han hecho a estos presupuestos son críticas que se podrían remontar a presupuestos anteriores, que remanentes siempre ha habido y se han incorporado al presupuesto siguiente. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento a veces no tiene capacidad suficiente para ejecutar todos aquellos proyectos que tiene presupuestados en el tiempo que prevé hacerlos, por muchísimas causas. Y remanentes siempre hemos tenido, y las que pertenecemos a entidades, hemos pertenecido siempre a entidades o asociaciones de la ciudad, lo sabemos porque los regidores nos decían, esto lo podremos hacer enseguida con el remanente del presupuesto que tal, habrá que mientras cerramos. Es decir, seamos honestos, esto es una crítica, bueno, pues se puede criticar, pero en cualquier caso es una cosa, es inherente al funcionamiento de varios, de muchos ayuntamientos. Es decir, los romanentes son aquellas cosas que sobran, de aquel dinero que sobra y que se incorpora al presupuesto del año siguiente por diferentes causas, contratos que no acaban de salir, gastos que no se han podido llegar a hacer, etcétera. Para nosotros, evidentemente, ya lo ha dicho Francesc, no son unos presupuestos ordinarios, pensados y generados para una situación ordinaria. Son unos presupuestos que, lamentablemente, tenemos que hacer con la conciencia de que estamos todavía en medio de una pandemia, que nos hemos relajado todos un poco porque el ser humano tiende a normalizar las situaciones, incluso las más graves, pero sigue gente enfermando, sigue habiendo mucha gente en las UCIs. hay gente que, muchos comercios que se han visto afectados por esta crisis y que están en alto riesgo de cierre. Hemos visto, solo hace falta pasear por la ciudad y ver cuántos comercios no han cerrado sus puertas. Y no son unos presupuestos normales. Por tanto, hay que tener en cuenta que son unos presupuestos que además han apostado por inyectar muchísimo, muchísimo dinero a derechos sociales, precisamente para ayudar y poder acompañar a aquellas personas que más lo necesiten. Algunas de las cosas que se han comentado están algunos proyectos que se han comentado, tema de segunda residencia, mejorar transporte urbano. Todo esto está pensado, está proyectado, pero no se hace de la noche a la mañana. Hacer una segunda residencia, a ver, la gente se puede pensar que para hacer una residencia o para hacer un bloque de pisos basta con ir a cualquier sitio, a cualquier descampado y empezar a construir. Pues todos los que estamos en política sabemos que eso no es así. Se ha de encontrar el emplazamiento, a veces se ha de hacer recalificaciones urbanísticas, se ha de hacer un proyecto, el proyecto tiene que tener presupuesto y se pasa por muchas fases burocráticas antes de poder poner el primer tocho. Por tanto, la segunda residencia está dentro de los planes del gobierno, mejora de los servicios de transporte público está previsto en los planes de gobierno y muchas de las otras cosas que también se han comentado.
Molt bé, Gemma, per tancar.
Ara em passa com a la Lourdes abans, que com som tres de l'equip del govern, doncs poca cosa em queda afegir, però sí, reforçar doncs, aquest missatge que ara ens exposava també la Lourdes, no? Estem encara en situació de pandèmia. Evidentment, aquests pressupostos no els haguéssim plantejat així si els haguéssim hagut de fer el 2019, quan encara res de tot això havia començat. Reforçar doncs, aquesta mirada que hem volgut posar en aquests pressupostos per una part el més realista possible amb tot allò que sí o sí sabem que sí que haurem d'executar, siguin lloguers d'instal·lacions, siguin les partides per alguns convenis, etc. Però alhora també anar posant una mirada amb aquesta voluntat dels tres grups de govern, no? que tenim per ajudar les persones, no? Amb aquesta injecció cap a drets socials, com bé exposava la Lourdes, però també cap tot l'àmbit educatiu, que també volem eliminar aquestes diferències que generen alguns aspectes com podrien ser les extraescolars, els casals d'estiu que estan arribant, etc. Aquesta mirada cap a tot el teixit empresarial, que també doncs l'Helena Vila, no? Ja estava amb una mirada posada i també el Pere Soler, només faltaria, no? Però tota aquesta mirada i aquesta voluntat doncs, anar enfortint i mirant tot allò que tenim a disposició municipal doncs, per acompanyar o ajudar la ciutadania en aquesta situació de pandèmia i d'inestabilitat en tots els àmbits. No? I dins de drets socials doncs, també hi ha la part de ciutadania, que serien més els col·lectius, però també hem procurat posar-hi aquesta mirada, aquest suport amb monitors que acompanyen nens i nenes a les activitats extraescolars per normalitzar les seves activitats, etc. I com deia la Lourdes, doncs, més enllà d'aquestes inversions, que certament són allò que anem arrossegant, procurant fer una mirada el més realista possible, no? I posant quantitats una mica més acotades, però amb la voluntat doncs, de no perdre el fil de tot allò que la ciutat requereix, com aquesta segona residència que dèieu, o la famosa piscina del Parc Central que el Sergio està perseguint també i ens està preguntant constantment, no? Perquè realment la ciutat, malgrat la situació de pandèmia, doncs, amb tot allò que puguem doncs, l'hem d'anar mantenint i fer-la evolucionar doncs, amb aquells aspectes que ja fa anys i panys no? que tenim al Sarró i voldrem doncs, que quan passi tot això tinguem a disposició o que almenys hem anat encarrilant alguns dels aspectes.
Molt bé. Sí, Albert, havies demanat.
Sí, havia demanat la paraula perquè una mica amb el que deia la Lourdes abans, no? Que sempre han hagut romanents, evidentment que sempre han hagut romanents, però justament és el segon pressupost que ens trobem amb aquesta situació. No? L'anterior, recordem que es va pràcticament aprovar a l'estiu i no va contemplar pràcticament cap partida de Covid, perquè tota la va assumir els romanents de l'any anterior. Nosaltres En aquell moment, doncs, evidentment, doncs, ho vam comentar, però vam ser comprensius perquè vam passar una etapa doncs dura i que ens va agafar la primavera en aquest sentit, però en unes condicions com les actuals no pot haver la quantitat de romanents que tenim actualment. No? Recordem que hi ha gairebé uns 41 milions d'euros que l'Ajuntament disposa al banc i que caldria haver-los dotat en partides concretes doncs per poder actuar en un període en el que afrontem ara que cal incentivar tot tipus de recuperació. No? I, per exemple, doncs ara tocaria eliminar les taxes doncs, en el comerç. Nosaltres ho hem proposat, eliminar-les totalment i que això sigui una acció doncs, que fomenti més activitat, que és el que necessitem ara, la recuperació. I després hi ha altres aspectes com que jo els he apuntat doncs, com a element, diguéssim, que genèric, però que ens ha sobtat, no? Que dius, ostres, com pot ser que els serveis de proximitat, assistència domiciliària, de 2 milions d'euros que teníem pressupostats anteriorment, baixi a 1,5 milions? O sigui, com pot ser que reduïm 500.000 d'euros als serveis de proximitat i d'assistència domiciliària? Això no toca ara mateix. Com pot ser que el concurs d'emprenedoria i economia social dotava d'ajuts de 20.000 euros i ara passa a 1 euro? Doncs això passa en aquest pressupost, no? Es té 1 euro de dotació, no? Com pot ser que el contracte o la transferència a l'IGPSI, que és pràcticament de promoció econòmica, passi de 433.178 a 195.314? Evidentment, després t'expliquen, no, és que ho farem servir romanents per arribar fins aquí. Bueno, però això et vol dir que no hi ha aquesta previsió. O sigui, aquesta previsió dels romanents també haguéssim tingut que ser. Nosaltres hem demanat també que aquests 16, 17 milions d'euros que diu el govern que ha posat doncs, per afrontar la Covid sempre, doncs, que els poguéssim tenir detallats, perquè no els veiem detallats. I aleshores, d'aquí, doncs, podríem potser fer propostes més agosarades o més concretes doncs, de cara al futur, no? Ens ha sobtat també doncs, 257.000 euros per privatitzar el servei de nòmines, no? Per un servei doncs, que ve de fora i fa aquest servei. Quan justament és un govern que està intentant incidir amb la internalització de molts serveis. No? Aleshores, clar, doncs, són aquestes contradiccions les que ens han sobtat i les que creiem que no van alineades amb el Pla d'Acció Municipal que ens presenta el mateix govern. No? Aleshores, per no extendre'm, el que nosaltres, diguéssim, hem posat de palès és de que falta aquesta previsió i, sobretot, també una previsió d'ingressos a 3-4 anys vista, perquè, naturalment, que no tindrem els mateixos ingressos, o es preveu que no tinguem els mateixos ingressos en el futur, i potser ara, doncs, que és una de les nostres propostes, toca dotar de capacitat financera a través d'aquests romanents o aquesta capacitat que té l'Ajuntament d'endeutar-se, ara mateix que no la tindrem, potser, l'any que ve o el següent, doncs de poder dotar amb una mirada de 3-4 anys vista doncs, a moltes entitats doncs, que estan patint. No? Hi ha entitats doncs, que per aquesta paràlisi de pressupost estan rebent el seu suport, el suport més tard, no? 6 mesos més tard, 3 mesos més tard, un any més tard, i aquesta paràlisi és la que nosaltres diem, ei, anem-la a solucionar. I l'any anterior la vam comprendre, però aquest any creiem que anem realment tard. És una de les coses que volia posar de relleu.
Molt bé. Sergio i després Lourdes.
Sí, quería hacer alguna precisión. El tema de los remanentes, yo voy a hacer un breve histórico y me sabe mal si los oyentes, porque el tema de remanentes, partidas, a lo mejor se les hace un poco, una mica farragos. Pero el tema de los remanentes, históricamente, se te iban acumulando y había algo que era estructural, que era que tú no lo podías gastar. Por una razón bastante, bastante extraña, la sal, etcétera, y no te lo permitía gastar. ¿Qué pasa? Que ahora con la pandemia, dentro de la desgracia, tenemos la suerte, entre comillas, de que ahora sí lo podemos gastar. Por lo tanto, yo le pido a este equipo de gobierno que ahora sí aproveche esta situación para hacerlo, ahora que podemos gastar en equipamientos necesarios, como yo he dicho, la segunda residencia. Pues vamos a ponernos a ello, espero que seguro que ya se habrá hecho un trabajo previo, por favor nos lo trasladáis, no lo sé, quiero decir, porque son temas de los cuales hay que hablar, bueno, pero al final no hay que irlo dejando de un año para otro, sino hay que ponerse, hay que encontrar la pastilla, efectivamente todo esto hay que hacerlo, no se hace de un día para otro, pero tiene que ser ya un compromiso y hay que empezar a buscar algún tipo de ubicación y empezar a hablar, seguro que luego nos pondremos de acuerdo en este sentido. Temas como, en fin, lo he dicho, el cambio de uso de Canquiteria, pues también hay que hacerlo. La cobertura de la piscina del Parc Central también hay que hacerlo. Una nueva medida mucho más ambiciosa de lo que es el cheque de regalo de los 20 euros, que yo creo que fue fallida porque la aplicación era mejorable, porque había que llegar a muchos más comercios, porque tenía que ser una campaña mucho más prolongada en el tiempo. Nosotros también lo hemos propuesto en las alegaciones. Es decir, y que nadie se lo toque a, que digamos que nadie del equipo de gobierno se lo tome a mal, que la pandemia no sirva como excusa para dejar de hacer cosas. Porque además, estamos haciendo, se pueden hacer las dos cosas a la vez, y además el hecho de invertir ahora y mejorar la ciudad hará que esa recuperación económica también se vea favorecida. Por lo tanto, yo creo que ahora sí el equipo de gobierno tiene la oportunidad de seguir luchando contra la pandemia, pero también recordemos que el presupuesto del 2021 es el más alto de la historia de San Cugat. Ahora tenéis la oportunidad de luchar contra la pandemia y hacer cosas. Y lo que os estamos pidiendo, creo, desde la oposición, es que precisamente las hagáis y no las dejéis para el presupuesto que viene, etcétera, porque si no, al final llegará al final del mandato y, como quien dice, no habréis hecho nada, no os lo tenéis mal. Quiero decir, desde el punto de vista, yo no digo desde el punto de vista asistencial o de lucha contra la pandemia, que sí que creo que se ha hecho todo lo que se ha podido. Pero a nivel de inversiones y de hacer ciudad, creo que hay que hacerlo ya.
Muy bien. Lourdes. El micro, Lourdes. Abro el micro.
A ver, yo quería resaltar el hecho de que si cogemos en abstracto todo aquello que estamos diciendo todos, veríamos que los discursos en abstracto no son muy diferentes. Es decir, todos queremos que el dinero público se emplee para mejorar la ciudadanía, para hacerla más igualitaria, para dotarnos de mejores recursos, para dotarnos de infraestructuras que no tenemos. Es decir, todos estamos de acuerdo con esto. Todos estamos de acuerdo también en que los presupuestos han ido tarde. A mí me consta que desde el área correspondiente se pusieron a trabajar ya, no sé si fue en julio o en septiembre. Yo no sé exactamente las vicisitudes que ha podido haber concretas para que se nos retrasaran más. Es cierto, van tarde, somos muy conscientes y además lo sufrimos, ¿no? Pero la diferencia también está en el punto de mirada. Yo, por ejemplo, me resulta contradictorio que desde Junts se diga, por ejemplo, que se nos critique que los presupuestos son continuistas del año pasado. Son continuistas, no ha cambiado nada, tal, y luego también se critiquen. Son continuistas, ¿qué quiere decir? Que lo asociamos como vosotros. Entonces, la crítica, ¿dónde está? O sea, que no apostamos por temas de COVID. Hombre, yo creo que ha quedado clarísimo que el ayuntamiento se ha gastado todo lo que ha hecho falta para solucionar los problemas de la COVID dentro de sus competencias y dentro del grado de afección. Que hemos hecho por las residencias lo que la dirección que llevaba la señora Carmela Fortuny quizá deshizo en su momento. Seamos un poco rigurosos. Hemos tenido que afrontar muchas cosas que no nos correspondían porque las administraciones correspondientes no llegaban y, de hecho, San Cugat se pone como ejemplo de la gestión de la pandemia como municipio modelo, no solo por la acción del gobierno, sino también por la acción de todo el conjunto político y del conjunto de la ciudadanía con el voluntariado, las redes asistenciales, etcétera. Solo quería y otra cosa, quería decir que es que no lo he dicho y me pertenece a mi área. En este presupuesto hacemos una gran apuesta en materia de innovación y de digitalización municipal. Es una apuesta de futuro, seguramente yo no lo veré, pero es una apuesta súper interesante para que el ayuntamiento vuelva a recuperar la visión innovadora que ha tenido en otras épocas, pueda mejorar los sistemas y los procesos dentro de la administración con la idea de ser una administración más propositiva, que no solo dé respuestas a los ciudadanos, sino que se adelante a las necesidades de los mismos. Yo solamente quería añadir este punto porque es de mi área y creo que es de justicia decirlo.
Sí. Gracias, Borges. Cuando decíamos que eran continuistas el año pasado, es porque realmente lo eran. Presentasteis un presupuesto en junio, donde no salía para nada la palabra COVID, ni emergencia, ni nada de esto. O sea, eran unos presupuestos preparados previamente, presentados posteriormente.
Entonces, sí, Albert,
esto es lo que pusimos de relieve.
Albert, todo el mundo sabe lo que es un presupuesto. Eso como es. Su propio nombre dice, es un presupuesto.
Para
los
prever,
presupuestos
para
se someten
prever.
A modificar. No, hoy que no es,
para
un,
prever,
es un documento.
Para
no es un documento estático, es un documento que todos sabemos que va a haber variaciones. Y de hecho las ha habido.
Pues eso es lo que estamos diciendo, que ahora presentar presupuestos con partidas sensiblemente, considerablemente más bajas para incorporar nuevos proyectos. Esto es un presupuesto irrealizable. Es lo que nosotros hemos venido a poner de manifiesto, y más presentándolo en el mes de mayo o aprobándolo en el mes de junio, ¿no? Que ya te has comido casi 6 meses del año, ¿no? O sea, no vas a poder realizar todo lo que está presupuestado, ¿no? Esto es un poco nuestra visión.
Vale. Ens queda un minut, no sé si vols afegir una cosa molt curta, Gemma, i si no, anirem acomiadant.
No, bueno, ara vam matisar que a vegades la poca possibilitat d'execució del pressupost no venia donada només per la mancança a nivell de partides, sinó per les estructures que existeixen a nivell de personal a l'Ajuntament, que això és una grandíssima dificultat que hem tingut i que no hem pogut resoldre amb tota la complexitat que requereix, però que hi estem treballant, i hem anat parlant en diferents plens de la nutrició que hem hagut d'injectar en algun dels equips que fan possible justament aquesta execució del pressupost, que, com deia la Lourdes, és viu.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a tots 5, una setmana més. Gràcies per debatre, gràcies per parlar dels temes de la ciutat. Ens veiem, els oients, i a vosaltres també, a la setmana que ve, dimecres, a les 10 del matí. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
Gràcies a tots.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia. Adéu.